Bon dia, són les dues. Trias reclama unitat contra els que l'han traït.
I quan jo dic que els bombin, i ho dic i ho repeteixo, que els bombin, que els bombin, que els bombin, és el que hem de fer, que els bombin. Però ho hem de fer des d'una confrontació intel·ligent.
L'endemà de quedar-se sense l'alcaldia de Barcelona, que va anar el socialista Jaume Collboni, gràcies als vots dels comuns i del PP, Xavier Trias ha tornat a repetir la que va ser una de les frases més destacades del ple d'ahir a la tarda, una sessió tensa i crispada en què Trias es va quedar amb un pam de nas. Avui, més païda de la derrota, ha intervingut el Consell Nacional de Junts per esperonar el seu partit perquè transformi la decepció d'ahir en empenta per lluitar per la victòria a les eleccions espanyoles del juliol.
RAC1 migdia. Amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
Tria s'ha mostrat dolgut i traïcionat i ha revelat també que Collboni li va oferir repartir-se parts iguals als dos anys d'alcaldia, dos cada un, però que ell va dir que ni parlar-ne. I mentre els independentistes es posen les mans al cap, els partits que han fet alcalde Collboni defensen el seu vot i insisteixen que no estan teledirigits des de Madrid. El PSC assegura que el pacte es va fer a Barcelona, mentre que els comuns han negat de nou que hi hagi hagut cap pacte d'estat contra Trias. En canvi, el líder del PP, Daniel Cirera, ha reconegut a RAC1 que ell mateix va demanar a la direcció del seu partit que l'ajudés a que el PSOE i Sumar pressionessin els comuns. De fet, Alberto Núñez Feijóo ha sortit de seguida a posar-se la medalla i diu que a l'Ajuntament de Barcelona han fet política d'estat. I pendents també de la temperatura i de les pluges, perquè avui la calor ha afluixat de manera clara a moltes comarques. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, doncs sí, sobretot a les comarques on ha estat plovent amb més ganes aquestes últimes hores, cap a Lleida, Tarragona, el Pirineu. Aquí amb un cel més tapat la temperatura no ha pogut pujar i la diferència respecte ahir ha estat realment marcada. Ahir a Lleida ciutat, al punt del migdia, tenien 32 graus, doncs bé, avui només 20-21, caiguda de 10-12 graus, un canvi de temps important a les comarques de Ponent, i en canvi a la resta, més estones de sol, ha tardat una mica més la pluja en arribar i això ha permès que es disparés la temperatura cap a l'Empordà, comarques gironines en general, aquí dia d'estiu, encara que amb un cel més tapat, amb més sensació d'aixafogó, serà la dinàmica de la tarda, però cada cop menys ruixats, i en espera d'una setmana que no ens ha de portar canvis importants, poca pluja en general, amb algunes tronades només de tarda al Pirineu.
I Albert Ferran, bon dia.
Bon dia.
Barça i Real Madrid s'enfronten aquesta tarda en el segon partit de la final de l'ACB.
Divendres, primera victòria pel Barça. Avui a 7:15, segon assalt, també al Palau Blaugrana, el dia que juga la final de la Nations League, a 9:15, Espanya-Croàcia. I en motociclisme, acaba d'arrencar la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Alemanya sense Marc Márquez. Circuit de Sachsenring, Quim Salvador.
El pilot cerverí ha decidit no participar a la cursa després de la caiguda que ha tingut aquest matí al warm-up, en què s'ha fet una fissura al dit polze de la mà esquerra. Era la cinquena del cap de setmana i, segons el comunicat que més fa honor a l'equip Solonda, és decisió de Marc Márquez la de no sortir a la cursa. Ara mateix en marxa la segona volta de 30. Mana Peco Bagnaia des de la pole position, perseguit pel guanyador d'ahir, el madrileny Jorge Martín, que es va imposar la cursa sprint.
També aquesta tarda, Fórmula 1 a les 8, Gran Premi del Canadà.
Són les 2:03.
RAC1 migdia.
Xavier Trias anima Junts per Catalunya a aprofitar la desfeta d'ahir a l'Ajuntament de Barcelona per plantar cara en les pròximes eleccions espanyoles del 23 de juliol. El líder de Junts a la ciutat ha fet servir el Consell Nacional del Partit per passar comptes amb el PSC, que ahir li va prendre l'alcaldia en l'últim minut gràcies al suport inesperat dels comuns i del PP. Trias ha revelat que Jaume Collboni va proposar-li repartir-se l'alcaldia i ha demanat al seu partit que transformi la rancúnia en energia per fer-se fort ara al Congrés, a Giró.
Un Consell Nacional que ha servit a Junts per fer teràpia grupal després de la derrota ahir in extremis a l'Ajuntament. Xavier Trias, molt contundent contra Collboni, revela el moviment del PSC per intentar un acord amb Junts abans d'explorar el pacte amb els comuns i el PP que els ha donat l'alcaldia. Trias acusa el nou alcalde de moure's per la cadira i assegura que els fets li han acabat donant la raó, que no era bona idea entendre's amb els socialistes.
El senyor Collboni volia, de totes totes, que nosaltres ens sometéssim i que nosaltres admetéssim el que ens partiríem al govern i 2 anys seria ell alcalde i 2 anys seria jo. I vaig dir que de cap de les maneres. Ni 2 anys, ni 1 any.
Tot plegat en un discurs aclamat pels militants de Junts, on ha tornat a repetir diverses vegades el ja cèlebre que us bombin a tots d'ahir al ple. Ho ha fet servir per encoratjar el partit de cara a les eleccions espanyoles i estendre la mà a la cap de llista Míriam Nogueras, un oferiment que deixa la porta oberta a una possible incorporació simbòlica a la llista de Madrid.
Hem guanyat, no sóc l'alcalde, i escolta'm, ara tenim una obligació, guanyar les properes eleccions. Míriam, estic al teu servei, estic al servei de tots vosaltres.
Trias, que per cert, ha aparcat la guerra oberta constant entre Junts per Catalunya i Esquerra, per agrair a Ernest Maragall la bona sintonia a l'hora de negociar el pacte de govern a Barcelona, que ha quedat finalment en paper mullat.
Bones paraules que també ha compartit Ernest Maragall aquest matí en una entrevista al Via Lliure de RAC1. El líder d'Esquerra ha acusat els partits espanyols de moure fils per assegurar que el nou alcalde de Barcelona no fos independentista. Ho ha definit com un 955 a la ciutat.
No crec que em vingui de gust donar-los el gust de desaparèixer. De manera que no, amb aquells senyors que han clavat les urpes a la nostra ciutat i que pretenen manegar-la al seu aire i amb absoluta impunitat. Ahir l'Estat va decidir, com dir, intervenir a Barcelona. Va aplicar un 155 de facto a Barcelona.
Maragall també ha carregat contra els comuns, assegura que han de fer una reflexió profunda després d'haver repetit per activa i per passiva que no participarien en cap equació que inclogués el Partit Popular. Precisament l'autor d'aquestes afirmacions, el fins ara tinent d'alcalde Jordi Martí, ha justificat aquest matí el canvi de parer en un fil a Twitter. Assegura que en cap moment el partit ha tingut converses amb el PP.
Sí, insisteixen que l'escenari ideal era un tripartit d'esquerres amb el PSC i els republicans i que només amb aquesta via es plantejarien ara entrar al govern. Acusa Jaume Collboni d'haver fet fracassar aquest camí, diu literalment, per la seva supèrbia, però seguidament justifica la decisió de fer-lo alcalde tenint en compte el mal menor. Diu que un pacte Trias-Maragall era difícil d'empassar i acaba la piulada assegurant que cap pacte d'estat ha limitat l'autonomia dels comuns.
El PSC també nega que el pacte d'ahir a l'Ajuntament s'orquestrés a Madrid. El primer secretari dels socialistes ha assegurat que l'acord es va teixir a Barcelona en declaracions a TV3.
Va ser un acord molt treballat i, en fi, va arribar molt al final, no? S'ha decidit a Barcelona, nosaltres vam encomanar-li al senyor Collboni que conduís ell a les negociacions i a mi em consta, i crec que em consta o que m'ha de constar, que s'ha decidit a Barcelona, que és on s'ha de decidir.
El PP, però, sí que admet converses amb Madrid per forçar aquest escenari. Daniel Cirera ha assegurat al Via Lliure de RAC1 que ell mateix va trucar a Gènova per demanar que pressionessin el PSOE i que el PSOE pressionés a Yolanda Díaz.
Cirera ha admès que el Partit Popular va prendre la decisió des de Barcelona només 2 minuts abans del ple. Va ser en aquella sèrie de trucades a les bambolines de l'Ajuntament que ahir us explicàvem a RAC1. Al cap de files dels populars a Barcelona, però, admet que va demanar ajuda a Madrid per forçar el moviment dels comuns.
Jo exploro les possibilitats amb el senyor Collboni. El que faig és parlar amb el meu partit a Madrid, els hi explico i els hi demano que apretin el Partit Socialista per tal que puguin arribar a aquest acord. I el Partit Popular a nivell espanyol, el senyor Bendodo, m'ajuda amb aquesta estratègia de forçar el Partit Socialista a forçar els comuns a que no hi siguin al govern.
Assegura que no li feien bona espina les converses de Xavier Trias amb Esquerra i que per això va decidir començar a explorar aquesta alternativa.
De fet, el PP és el més feliç en tota aquesta jugada. El partit també a nivell estatal s'atorga el mèrit d'haver impedit que Xavier Trias es convertís en alcalde de Barcelona. Alberto Núñez Feijóo treu pit d'haver estat determinant en frenar el pas als partits independentistes a Barcelona. Per contra, ni el president Pedro Sánchez ni la líder de Sumar, Yolanda Díaz, s'han referit avui a el pacte entre socialistes, comuns i populars. Anem a Madrid. Roger Parciba, bon dia.
Bon dia. El silenci de Sánchez i Díaz avui contrasta amb l'orgull amb què els líders del Partit Popular reivindiquen la seva intervenció en el resultat de la votació a l'Ajuntament de Barcelona. A un acte al Parc del Retiro de Madrid per exhibir força municipalista, el líder dels populars, Núñez Feijóo, es col·loca la medalla i admet que els socialistes els van demanar ajuda per fer alcalde Collboni.
No vamos a aceptar moralinas de quienes nos han pedido apoyo para sacar la alcaldía a un independentista en la capital de Cataluña, el mismo día que ellos han dado la alcaldía en la capital de Galicia a un partido soberanista. Pero añado, no me importa. Hemos cumplido con nuestro deber.
També la presidenta madrileña Díaz Ayuso s'afegeix a la celebració popular i diu que Barcelona han estat a l'altura perquè Barcelona, diu Ayuso, és Espanya.
Tot i això, hi ha una veu al Partit Popular que avui ha mostrat solidaritat, podríem dir-ho així, amb Junts i Esquerra. És Xavier García Albiol, que ahir va recuperar l'alcaldia de Badalona gràcies a una gran majoria absoluta que va aconseguir a les eleccions del 28 de maig. Al Via Lliure de RAC1, Albiol ha demanat, però, que es canviï el sistema electoral perquè es garanteixi que la llista més votada acabi arribant a l'alcaldia.
Per fi, el que provoca és que tothom prengui consciència de que a les eleccions municipals té que haver-hi una llei i hem de canviar el sistema electoral perquè governi la llista més votada. Però és cert, doncs, que, home, que situacions que viuen alguns ajuntaments són difícils d'entendre, i això jo li dic que perquè ho he patit durant 8 anys.
Es refereix al pacte entre Guanyem i el PSC a Badalona que li va prendre l'alcaldia, tot i haver guanyat les eleccions. Malgrat aquesta solidaritat amb Trias, Albiol creu que la decisió de Cirera a Barcelona és bona per la ciutat. També en l'altre extrem, en l'únic alcalde independentista que hi haurà a les quatre capitals de demarcació, el nou alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha defensat el Via Lliure de RAC1 que el pacte independentista a la ciutat tindrà també, treballarà també pel país.
Jo crec que ens deixa evidentment amb una responsabilitat d'intentar fer la feina evidentment en clau nacional també, és a dir, de ser una ciutat que no abandoni doncs una majoria social àmplia que hi ha en aquest país perquè Catalunya pugui decidir les polítiques que vol en el seu futur.
Un acord de govern amb Esquerra i Junts que s'ha fet gràcies a un pacte de projectes, 64 projectes per la ciutat, però que Salelles defensa que servirà de model de governança. I també qui ha posat el crit al cel pel pacte a l'Ajuntament de Barcelona és l'ANC, que acusa els partits espanyols de voler destruir l'independentisme a qualsevol preu. L'Assemblea ha presentat avui a Girona el seu nou full de ruta. Es proposen mobilitzar de nou l'independentisme al carrer i per això han començat també ja a dibuixar una llista cívica amb l'objectiu de presentar-se a unes futures eleccions al Parlament de Catalunya. Ho ha seguit tot plegat des de Girona, Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia, Feliu. Creu que el resultat de les eleccions municipals evidencia que molts municipis estan orfes de partits, exclòs però Girona, on ja governa Lluc Salelles de Guanyem, que ha assistit a la presentació de l'Assemblea en el seu primer acte com a alcalde. Feliu ha criticat que quan sorgeixen pactes amb partits com PSC, en Comú Podem o PP, el que realment volen aquestes formacions és debilitar l'independentisme.
Quan veiem que hi ha pactes amb aquests partits unionistes, en realitat, no ens enganyem, continuen tenint ells un únic objectiu, i és la unitat d'Espanya i la destrucció de l'independentisme a Catalunya.
El nou full de ruta de l'Assemblea vol tornar a posar la independència al centre del debat polític. Per fer-ho possible, es posa en marxa la llista cívica, una agrupació d'electors per implementar la independència i empoderar la ciutadania amb l'esperit de l'1 d'octubre.
RAC 1 migdia.
Dos minuts i un quart de tres. Els aiguats d'aquesta setmana han deixat una imatge pràcticament inèdita en l'últim any i mig, la de rius plens al seu pas per moltes ciutats. És el cas del Ter i l'Unyà a Girona, del Llobregat a Martorell o del Segre a Lleida. Tot i això, aquestes pluges han passat de resquillada per damunt dels embassaments que van augmentant de nivell molt lentament. En un mes, l'estat dels pantans ha passat del 25,5% a pràcticament el 29% de capacitat. L'altra cara de la moneda són els pous i els aqüífers que abasteixen d'aigua alguns pobles i camps de conreu. Els ruixats dels últims dies els han anat com anell al dit i ara alcaldes i agricultors calculen que podrien tenir reserves per respirar més tranquils aquest estiu, Adrià García.
Els pagesos que depenen únicament dels aqüífers llancen campanes al vol amb les pluges d'aquesta setmana. També ho fan des de municipis com Vacarisses, al Vallès Occidental, o Monistrol de Montserrat, al Bages, que no estan connectats a la xarxa pública d'aigua. En parlen a RAC1, el cap sectorial del Sindicat de Joves Agricultors de Catalunya, Martí Costal, i l'alcalde de Vacarisses, Vacarisses, Toni Massana.
L'agricultura que pèn de pous pot ser que puguin arribar doncs, a fer una collita normal.
Aquestes pluges han sigut molt benvingudes perquè no han anat enrere. L'any passat, al maig, ja estàvem amb uns consums d'aigua molt elevats i encara aquest any estem amb un consum, vull dir, molt estable.
Arreu del país s'extreuen cada any uns 600 hectòmetres cúbics d'aigua subterrània, el que equivaldria 4 vegades la capacitat del pantà de Sau.
I manifestació amb milers de persones aquest migdia a Tarragona per reclamar a les administracions que aturin definitivament el projecte del Hard Rock. De fet, aquest matí l'organització ha pogut saber que la Comissió d'Urbanisme Comarcal, que s'ha de fer d'aquí a 3 dies, no inclourà la votació del pla director urbanístic d'aquest projecte. Això suposa un pas endavant per frenar, encara que sigui temporalment, l'aprovació del projecte del Hard Rock. Judit Vila.
L'organització treu pit de l'endarreriment del projecte i, de fet, ho celebren com si es tractés d'una victòria. El portaveu de l'entitat Aturem el Hard Rock, Eloi Redon, defensa que la pressió al carrer que s'ha vist aquest migdia servirà per frenar definitivament el Hard Rock. N'ha parlat a RAC1.
Estarem atents a les properes setmanes per si es fa una comissió extraordinària per aprovar aquest pla director urbanístic, però sabem que després d'aquesta manifestació la pressió comença a ser molt més gran i molt més constant i que acabarem aturant aquest projecte.
Redon diu que la manifestació d'avui és històrica i que tenen clar que no permetran que aquest projecte trinxi el territori del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
RAC 1 migdia.
I aquesta tarda, 3:45, a Atenes s'ha convocat protestes contra el govern grec per la gestió que ha fet del naufragi de dimecres passat. S'espera que sigui una manifestació multitudinària per mostrar el rebuig a la resposta que hi ha hagut al que les Nacions Unides ja consideren un dels enfonsaments més grans al Mediterrani. Es calcula que fins a 750 persones anaven en aquesta embarcació, de les quals s'han rescatat un centenar i s'han trobat 80 cadàvers. Atenes, enviada especial de RAC1, Anna Mondraleta, bon dia.
Bon dia. Aquesta tarda s'ha organitzat una manifestació davant de les oficines de Frontex a Atenes, sota el lema La Unió Europea i l'Estat grec assassinen a les fronteres. La crítica a les institucions també està relacionada amb la gestió que fan dels camps de refugiats, on des del principi del 2023 les condicions cada cop són pitjors i s'ha restringit l'accés a les organitzacions. Ho detalla una de les encarregades d'un projecte que treballa amb nens a diferents camps de Grècia amb el suport de la Fundació del Barça. Demana mantenir l'anonimat.
Realment no hi ha serveis sanitaris, només un o dos doctors que no són suficients per tractar tota la gent del camp. També hi ha un problema molt gran de traducció, perquè no tenen intèrprets que parlin totes les llengües que parla la gent que arriba.
El passat dijous, un dia després del naufragi, ja hi va haver mobilitzacions a diferents punts del país, com a Kalamata, on van passar els tres primers dies els supervivents, a Salònica o Atenes, on es va denunciar violència policial i enfrontaments. A la capital, durant les protestes, es van detenir a 21 persones.
I dues persones han mort i n'hi ha una trentena de ferides pel tiroteig que hi ha hagut aquesta matinada als Estats Units. L'atac ha passat en un festival de música electrònica a l'estat de Washington. La policia ja ha detingut el presumpte autor i les autoritats consideren que s'ha passat el perill. Maria Costa.
L'incident ha estat en un campament prop del festival amb capacitat per 28.000 persones. La policia ha explicat que l'autor primer ha disparat contra la gent que hi havia en aquesta zona d'acampada i després s'ha dirigit fins al lloc on es feien les actuacions. De moment, però, no s'han donat més detalls sobre els motius del tiroteig ni sobre el detingut. Els organitzadors del festival han demanat que s'eviti apropar-se a la zona per no entorpir la investigació.
I els Mossos han desmantellat un clan familiar format per quatre dones que van introduir més de 100.000 euros en bitllets falsos arreu de l'Estat. La investigació va començar després que els agents rebessin diverses denúncies a Catalunya.
Les detingudes es vestien amb túniques i vels i simulaven accent àrab quan entraven a establiments comercials. Feien servir d'entrada bitllets legítims de 200 a 500 euros per comprar qualsevol producte. Un cop els treballadors comprovaven que els bitllets fossin inautèntics, les detingudes demanaven que els hi tornessin assegurant que ja tenien l'import exacte o excusant-se que havien rebut un tracte racista. A partir d'aquí aprofitaven per fer rebombori i intercanviaven ràpidament el bitllet autèntic per un de fals. L'operatiu conjunt amb la policia espanyola les va acabar detenint a Madrid i Cádiz. Una ha acabat a presó i la resta en llibertat amb càrrecs.
I detenen un home per una cinquantena de robatoris en apartaments turístics de Barcelona.
El detingut sempre robaven els mateixos apartaments del districte de l'Eixample i de Sant Martí. En alguns casos hi havia entrat fins a quatre vegades. L'home es vestia amb complements discrets com gorres i ulleres de sol perquè no l'identifiquessin i accedia als apartaments amb claus, radiografies o fent palanca per forçar la porta principal. El lladre, que ja tenia antecedents per fets similars, escollia edificis turístics perquè sabia que hi trobaria les maletes i objectes de valor. Robava ordinadors, càmeres de fotografies, joies i diners en metàl·lic. El valor dels robatoris és d'uns 250.000 euros.
I el Sónar s'ha acomiadat en una edició rècord amb Bad Guia al capdavant.
Ja
La de Vilassar de Mar va arrasar en l'última jornada del festival, fent ressonar la Fira de Gran Via ritmes de clàssics com aquest Fibre, però també amb temes nou com l'últim de l'anunci d'Estrella Damm. Ahir també va deixar una forta petjada el DJ Eric Pritz, que va presentar un show immersiu, gairebé únic al món. Tot plegat ho va seguir el Marc Simon. Bon dia.
Bon dia. Bad Gyal va tornar als escenaris del Sónar 4 anys després, convertida en una superestrella internacional. La catalana va agrupar el públic més jove del festival, que va cridar a ple pulmó totes les seves cançons. Va fer un show molt similar al que ja va fer al Palau Sant Jordi al febrer d'aquest any i va avançar alguns temes inèdits que formaran part del que serà el seu proper àlbum, La Joia, que encara no té data de sortida. Això sí, la cantant es va dirigir al públic en comptades ocasions i cap ho va fer en català. L'altre gran nom de la nit va ser Eric Pritz, que va presentar Hollow, un espectacle amb hologrames en tres dimensions. Com dèiem, aquest ha estat el sonar més multitudinari de la història, amb més de 120.000 assistents. I per qui s'hagi quedat amb ganes de repetir, l'organització ha anunciat les dates de la propera edició. Serà el 13, 14 i 15 de juny de l'any que ve. I el proper dimarts 20 es posaran a la venda els primers abonaments.
Tinc 75 anys. Gràcies al meu pis i la renda vitalícia, cada mes tinc un ingrés extra de 1.040 euros per seguir fent tot allò que m'agrada. Si voleu fer com jo, truqueu al 93 415 2299. 93 415 2299.
Gestió Vitalici Vivenda. Els de casa. Els de sempre.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
RAC1 migdia, amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
Un quart i mig de tres, i a aquesta hora tenim en marxa la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Alemanya.
Sí, com us dèiem, amb l'absència de Marc Márquez, circuit de Sachsenring, Quim Salvador, situem la cursa.
Bon dia, Albert. Doncs som just a l'Equador, 15a volta de 30, al capdavant Jorge Martín, el guanyador de l'esprint d'ahir, però avui no s'ha pogut escapar i li trepitja els talons al campió i líder Pecco Bagnaia, també amb Ducati. Pinta, quan encara falten 15 voltes, que tots dos es jugaran la victòria. La tercera posició és de Brad Binder, sud-africà de KTM, que roda sol, més lluny Joan Zarco quart, i el millor dels catalans és Aleix Espargaró, vuitè, perseguit per Àlex Márquez a la novena posició. Maverick Viñales s'ha hagut de retirar per un problema mecànic a la seva Aprilia. Com dius, Marc Márquez no ha sortit a cursa, ho dèiem a l'inici del RAC1 migdia, una caiguda aquest matí al warm-up en què ha patit una fissura al dit polze de la mà esquerra. La cinquena ja del cap de setmana ha fet prendre el pilot cerverí del Repsol Honda la decisió de no participar en aquesta cursa del Gran Premi d'Alemanya.
Después de cuatro o cinco caídas, sobre todo la de esta mañana, pues bueno, me siento listo para correr, para hacer la carrera, y he decidido calma y en Holanda más.
¿No te sientes listo para correr en lo físico porque te sientes mermado o te has cansado de arriesgar a costa de tu propio cuerpo?
No me siento listo, o sea, tengo muchos golpes en el cuerpo y sobre todo tobillo, una pequeña fractura, así que no estoy listo.
Paraules de Marc Márquez a DAZN són les úniques que sentirem avui del pilot català del Repsol Honda, perquè l'equip ja ens ha comunicat que s'anul·la la roda de premsa prevista que es fa sempre després de la cursa. Per tant, Marc Márquez, que marxarà de Sachsenring sense fer declaracions després d'haver decidit no participar a la cursa que s'està produint en aquests moments.
Doncs un cap de setmana per oblidar per Marc Márquez en el seu, segurament, en el seu circuit talismà. Amb el Quim Salvador anirem seguint aquestes últimes 15 voltes del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Ara, però, pentinem la prèvia de la principal cita esportiva d'aquest diumenge, el segon Barça-Madrid de la final de l'ACB.
On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
Divendres, victòria del Barça, 97-88 en el primer assalt. Aquesta tarda, 6:45, segon partit també al Palau Blaugrana. Hola, Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia.
Els de Sara són molt conscients de la diferència que hi ha d'anar a Madrid amb un 2-0 al seu favor, que no pas amb un 1-1.
Doncs són faves comptades i, de fet, en l'hipotètic cas d'un 2-0 i remuntada del Madrid empat a 2, el 5 seria el Palau Blaugrana. D'aquí la gran diferència entre guanyar o perdre avui. Tot igual en la convocatòria de l'equip, sabedors de que té la iniciativa no només en l'eliminatòria, sinó també en el joc. Nikola Kalinic ha instat a mantenir la dinàmica del partit de divendres.
Hem de controlar el ritme, penso, com vam fer en moltes parts del partit, però no durant els 40 minuts. I també vam permetre molts punts en transició, com ja va passar al primer partit. Si controlem el rebot, serà una bona notícia per nosaltres.
L'únic canvi avui serà a la llotja. La presència del president del Barça, Joan Laporta, en un intent de tancar files al voltant de l'equip i intentar marxar cap a la capital espanyola amb aquest 2-0 a l'eliminatòria.
Estarem pendents. Si hi ha alguna reacció cap a la llotja avui, la presència, com diu el Mundet, de Joan Laporta. Del Madrid, Mundet, quin és el seu punt de vista en aquest segon partit de la sèrie?
Doncs són molt coneixedors de que es mouen perfectament bé en terrenys pantanosos com aquest. Fixa't en aquesta dada. És el quart playoff que disputa el Real Madrid aquesta temporada, el de l'Euroliga contra el Partizan i els tres que ja porta disputats de la CB. Doncs d'aquests quatre, en tres, el Madrid ha començat perdent contra el Partizan, contra el Joventut i ara contra el Barça. Mario Gesuña s'ha mostrat convençut del caràcter blanc.
Hemos estado acostumbrados de eso, pero bueno, creo que no hemos hecho un gran partido de nuestra parte en el primer partido aquí, y bueno, hemos visto en el vídeo que hemos hecho mal y bueno, hay que saltar a la cancha hoy con mucha más energía y ir a por ellos desde el inicio.
Ara bé, les estadístiques són molt clares. En l'era Jasikevičius, el Barça ha sigut el clar dominador dels clàssics. 17 victòries, 7 derrotes aquesta temporada. De moment, 4-3 favorables a l'Ograna.
Doncs a partir de 6:45, amb el Mundet, amb el Colo, amb tot l'equip del Superesports, viurem aquest segon partit de la final. Dimarts, el tercer partit a Madrid. Dijous, un possible quart. I un cinquè definitiu es jugaria d'aquí a una setmana al Palau Blaugrana. I just després que s'acabi aquest segon partit de la final de la Lliga ACB, arrencarà la final de la Nations League, que disputen Espanya i Croàcia, i que viurà a Rotterdam, a l'estadi de Cuip, el Damià López, amb clara majoria d'aficionats balcànics. Hola, Damià, bon dia.
Bon dia, Albert. Amb prop de 30.000 croats a les grades, avui Rotterdam serà a Zagreb per un dia i Croàcia jugarà a casa contra una selecció espanyola que sentirà un ambient hostil i desfavorable, el mateix que ja va experimentar Països Baixos a la semifinal jugada a casa seva contra Croàcia. Els croats amb l'equip al complet i Espanya també, amb Dani Olmo ja recuperat. Rodrigo Moreno ahir es va retirar abans d'hora de l'entrenament, però De La Fuente té disponibles tots els jugadors. Jordi Alba i Gavi apunten a la titularitat, mentre que Ansu Fati pot tenir participació durant el partit. Ahir escoltàvem les valoracions de De La Fuente, que deia que avui s'enfronten les dues millors seleccions d'Europa. Em quedo també amb aquesta reflexió de Rodri. Guanyar avui per crear una cultura guanyadora mirant al futur.
Hemos transmitido que de momento no hemos hecho nada, evidentemente, pero el grupo estaba pues muy, muy contento, ¿no? Porque es batir a un rival muy, muy difícil, una generación que viene con mucha ilusión. Tenemos la oportunidad de ganar un título todo este tiempo después y es algo único, ¿no? Por lo tanto, hay que celebrar esta una final, pero sabemos que nos queda un pasito.
Rodri avui serà un dels titulars fixes, és el jugador que s'està erigint en el líder dins i fora del camp, és l'home escollit, per exemple, i per sortir a parlar en la prèvia de la final, però compte, perquè en absència ja de Busquets, ara mateix el capità d'Espanya és Jordi Alba. Si la selecció espanyola guanya la Nations, Alba és qui aixecaria el trofeu i seria el tercer jugador en la història d'Espanya que aixeca un títol. Fins ara només ho han fet Olivella i Iker Casillas.
Un altre dels jugadors que apunten titulars són, o és, Dami, en concret, Laport, el central que ahir va ser protagonista a RAC1.
Sí, ahir pel Tu Diràs va passar a Aymeric Laport, des d'aquí, des de la concentració de la selecció espanyola a Països Baixos, titular indiscutible des de fa temps, pràcticament des que va entrar l'equip espanyol contra Itàlia a la semifinal, formant parella amb Robin Lenormand. Laport parla de la final d'aquesta nit contra Croàcia.
Ya se ha visto tanto en mundiales como otras competiciones que no siempre los que más nombre tienen ganan o los que supuestamente mejores son ganan, así que solamente tenemos que jugar nuestro fútbol intentar hacer lo menos errores posibles y a partir de ahí, que sea lo que sea. Nosotros estamos preparados para la lucha, tenemos un objetivo muy claro, tenemos muchísimas ganas y espero que esta vez sí, que no se nos escape.
Fora de l'òrbita selecció, i aquí probablement el millor moment de l'entrevista, Laporte parla de Gundogan, que s'ha de decidir entre quedar-se al City o venir al Barça. Es nota l'apreci que Laporte té per Gundogan i diu sense embuts que espera que es quedi a Manchester.
Ha sido un jugador importante, incluso muy clave esta temporada en todos los aspectos. Ha jugado muchísimos partidos, ha estado a un grandísimo nivel y gracias a él en parte hemos tenido los resultados que hemos tenido. Como capitán en el vestuario es una persona muy noble, muy bien. La verdad que solo tengo buenas palabras para él.
Entiendo que te gustaría que se quedara en el City, por lo que hablas.
Sí, siempre que pueda estar rodeado de personas como él, mucho mejor.
I finalment valora la figura de Guardiola. Destaca més les capacitats tàctiques del tècnic que no pas la relació que els uneix.
Bueno, al final ha sido mi entrenador durante 6 temporadas ahora. O sea, tengo una relación cordial con él. Al final, cuando compartes tanto tiempo, siempre está el respeto. Y nada, a nivel de entrenador es un entrenador espectacular. Tácticamente es el mejor del mundo.
Com et deia, avui Laporte serà un dels titulars a la defensa, tindrà feina amb els Kramaric, Ivanusek, Pasalic i companyia. Tot servit pel partidàs d'aquesta nit a The Quip a partir de 8:45 de la nit, en joc la Nations League 2022-2023.
Abans el partit pel tercer i quart lloc. De fet, arrenca a les 3, aquí mitja horeta, al Països Baixos, Itàlia, amb De Jong de titular. Per tant, el blaugrana avui sortirà també d'inici, malgrat, evidentment, no hi ha el titular en joc. Com que avui es juga aquesta darrera jornada de la Nations League, aquesta tarda no hi ha partits de seleccions de classificació per l'Eurocopa. Demà se'n jugaran una dotzena, com per exemple el França-Grècia. En la prèvia, Kylian Mbappé ha insistit que l'any vinent continuarà vestint la samarreta del PSG.
J'ai déjà dit que je resterai.
Ja vaig dir que em quedaré al PSG. Ja ho vaig dir abans que passés tot això.
Ça se passe.
Est-ce que vous êtes
ja has decidit marxar lliure a l'estiu del 2024?
À l'été 2024.
Je me résous seulement à...
Només he decidit jugar al PSG la temporada que ve. Poden passar moltes coses en una temporada. I encara més en un club com el Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain.
Doncs poden passar moltes coses. Pot ser una temporada llarga si Mbappé acaba vestint també la samarreta del PSG, si es queda a París per disputar el seu últim any de contracte. Un PSG, vaja, que encara ha de definir qui serà l'entrenador per la temporada vinent. Canvi de líder, Quim Salvador, en aquest Gran Premi d'Alemanya de MotoGP.
8 voltes pel final i lidera Pecco Bagnaia, però ben enganxadet a la seva moto el madrileny Jorge Martín. Tenim aquí un interessant duel de Ducatis per la victòria i atenció també en clau de campionat del món, perquè són el primer i el segon. Bagnaia té 21 punts de marge sobre Martín. Evidentment, avui no es decideix res, però sí que és important per tots dos donar un cop d'autoritat de cara al rival guanyant aquest Gran Premi d'Alemanya. Ells dos tenen gairebé 5 segons de marge sobre el tercer, que serà Joan Zarco, perquè Brad Binder ha caigut tot solet quan rodava en aquesta tercera posició. El millor dels catalans, Àlex Márquez, setè, Aleix Espargaró, que és novè, i ja hem comentat abans que Maverick Viñales s'ha retirat de problemes mecànics i que Marc Márquez no ha sortit de cursa.
Doncs últimes 8 voltes, lluita molt interessant per aquesta primera posició amb Bagnaia i Jorge Martín. Ja sabem l'últim equip que puja a la primera divisió masculina. És l'Alavés, que va eliminar el Llevant en un final dramàtic amb un penal transformat al temps afegit de la pròrroga.
Asier Villalibre, dorsal 12 de l'Alavés. Sota passe Menías i va Villalibre, enganyant el porter al minut 23 de la segona part de la pròrroga. L'Alavés acaba de marcar de penal el gol que li dona l'ascens a primera divisió, perquè més enllà del servei de centre, poca cosa més podrà fer el Llevant.
L'Alavés, Molló, torna primera en una pròrroga d'infart al camp de Llevant, una pròrroga que no oblidaran ni els aficionats d'uns ni dels altres.
No, no, segur que no. L'Alavés va tornar primera al mateix estadi on fa un any havia baixat a segona, aquelles curiositats del destí. L'empat a 0 de l'anada Vitòria va condicionar el Llevant, que va sortir excessivament prudent al partit, i va ser l'Alavés qui va tenir més i millors ocasions durant els 90 minuts. Al final de la pròrroga, recordo, l'empat servia al Llevant per pujar. Malgrat això, els granotes van apropar-se al gol en aquest temps suplementari, estavellant dues rematades al travesser. Però una mà del central del Llevant, Robert Piera, al minut 22 de la segona part de la pròrroga, és a dir, el 128 de partit, que l'àrbitre no va xiular, però el VAR va revisar, va acabar amb un penal transformat per Asier Villalibre. El Llevant encara va tenir una última opció per empatar, però l'Alavés va aguantar la porteria 0 i va celebrar aquest ascens a la ciutat de València davant la desesperació dels jugadors i aficionats locals. El tècnic dels vitorians, Luis García Plaza, ha emocionat al final del partit als micròfons de Movistar.
Creo que se ha hecho justicia a los méritos de los playoffs. Quiero decir, creo que hemos sido, en el cómputo general, superiores a ellos. Es mi sensación. Después ganar un penalti, pues, pero creo que, oye, es que tenemos ocasiones de sobra para marcar gol. Pues primero, alegrarme por toda la afición del Deportivo Alavés. Ha sido un año increíble para mí con ellos. Y acordarme de mucha gente que durante el año nos ha apoyado y ha estado. Incluso toda la afición del Mallorca, me han llenado de mensajes los aficionados del Mallorca. Creo que es muy contento porque es un grupo espectacular.
L'heroi de l'Alavés, Asier Villalibre, que va arribar al gener procedent de l'Atlètic Club, explicava la seqüència del penal decisiu, també Movistar.
Cuando ha pitado penalti, tenía claro que lo iba a meter. Estaba con mucha confianza. Es verdad que por la cabeza se te pasa el fallar, ¿no? Pero me gusta mucho tirar penaltis, esperar al portero. Lo he visto que se ha echado al otro lado y ha salido perfecto. Hòstia, muy contentos, ahora es desde primera otra vez.
Per cert, Albert, que Villalibre, al contrari que en d'altres celebracions amb l'Atlètic Club, va decidir ahir no tocar la trompeta, segons va explicar, en senyal de respecte al Llevant. Ho va posposar a demà, que l'Alavés celebrarà l'ascens a primera divisió amb l'afició a partir de les 7 en una rua que començarà a l'estadi de Mendizorroza i acabarà a la plaça de la Virgen Blanca amb els tradicionals parlaments. Per tant, demà hi haurà sessió i ració generosa de trompeta.
Sí,
home, i
tant, segur que veiem el vídeo repetit a les xarxes socials, Villalibre tocant, no sé si molt bé o no tant, però vaja, Villalibre, que serà protagonista en les celebracions de l'Alavés. Recordem que dijous ja se sorteja el calendari de la primera divisió amb el Barça i el Girona com a representants catalans i amb el Granada, les Palmes i l'Alavés com a recent ascendits. Una setmana més tard se sortejarà el calendari de segona amb l'Espanyol com a únic equip català. Menys de 5 voltes, Quim, tot continua igual, oi?
S'ha posat el davant altre cop Jorge Martín, que ha pogut superar Peco Bañaya. Tenim un duel preciós per la victòria entre els dos ducatistes. Ara el madrileny intenta encara rodar una miqueta més ràpid. És difícil, perquè estan volant tots dos per escapar-se del campió i líder, però de moment Bañaya, que no llença la tovallola, i per tant, tant de bo fa pensar que aquest duel pot durar fins l'última volta, potser fins i tot fins al darrer volt d'aquest circuit de Sachsenring, que és un bon punt d'avançament. No el més clar, però sí un punt on encara es pot guanyar una cursa. Per exemple, ja et faig spoiler de cara al que explicarem després, sí. La de Moto3 l'ha guanyat Denis Onyu, superant a Yumu Sasaki precisament al revolt d'entrada a meta. 4 voltes ara pel final, continua Martín al capdavant, amb Bañaya trepitjant-li els talons. El tercer, en aquest no l'inquieta ningú, és Joan Zacco. El millor dels de casa és Àlex Márquez, setè.
De seguida tornem a Sachsenring per viure aquesta tram final, aquesta volta, l'última volta decisiva, que decidirà si guanya Jorge Martín o Peco Bañaya. Avui tenim final de la Champions d'handbol, però malauradament no la jugarà el Barça. La final serà un Magdeburg-Kielce. De fet, el Barça jugarà d'aquí a menys de tres quarts d'hora al partit que no vol jugar ningú, el partit pel tercer i quart lloc. L'Anxes Arena de Colònia, Laia Coll, bon dia.
Hola, Albert, bon dia.
Intueixo cares llargues dels jugadors del Barça quan han arribat al pavelló per jugar aquest partit sense licències esportius.
Sí, és un dia molt complicat, la nit ha estat llarga, molts els hi ha costat avui dormir perquè és un dia molt complicat. Evidentment, el Barça no volia jugar el partit d'ara, sinó el de les 6 de la tarda a la final de la Champions, i arribaven amb confiança després d'una molt bona temporada, però ells es van veure superats pel Magdeburg. També és cert que el vestidor està enfadat amb algunes decisions arbitrals d'ahir, creuen que l'arbitratge no va ser del tot just, i també una mica fent autocrítica per la nefasta tant de penals del Barça, que només van fer un dels 5 gols.
És un tràmit el partit d'avui, però per alguns serà l'últim partit amb la samarreta del Barça.
Serà segur l'últim partit amb la samarreta del Barça d'Artur Parera, que ha quedat fora de la convocatòria. Avui, en canvi, Pol Valera ha entrat en el lloc de Haniel Langaro. Artur Parera marxa, se li rescindirà el contracte. Serà l'últim partit de Ludovic Fàbregas que marxarà al Kiel. I atenció, perquè no podrien ser les últimes, les úniques sortides del Barça aquest estiu. La situació econòmica del club és complicada. Podria ser també l'últim partit de Lucas Sindrich. De fet, el fet de no haver guanyat la Champions pot fer que estigui encara més a prop de la sortida, i amb la situació que hi ha al club no es pot descartar que no hi hagi sorpreses grans de cara a la propera temporada a la plantilla.
La Laia Coll, que acaba de parlar amb un dels ajudants d'Ortega, amb Thomas Svensson. De seguida escoltem aquesta entrevista. Abans, però, deixa'm preguntar-te, Laia, per la final. Perquè tampoc la jugada del PSG, de fet Barça-PSG és aquest partit pel tercer i quart lloc, els de la capital francesa marxaran de Colònia un any més sense la Champions, com dèiem, la final serà Magdeburg-Kielce, no sé si hi ha un favorit clar.
Mira, després del que va passar ahir, un cop més a Colònia, veiem que no es pot parlar de favorits. Jo sí que et diria que Kielce, per l'experiència que té, pel caràcter guanyador liderat per Talan Duzebaev, i que es trasllada a la pista, sobretot amb el seu fill, amb el líder de l'equip, amb Àlex Duzebaev, potser els veig un punt per sota. El Kielce va ser el finalista l'any passat, va perdre la tanda de penals contra el Barça, i en aquell moment Àlex Duzebaev va dir: tornarem aquí, tornarem a guanyar, però no s'ha descartat per res el Magdeburg. Ja hem vist del que és capaç, no està aquí per casualitat, està aquí per mèrits propis, i no seria la primera vegada que un debutant en una Final Four s'emporta el títol. Ho han fet ja l'Hamburg, el Flensburg, també el Montpellier. Per tant, haurem d'estar molt pendents a les 6 de la tarda, perquè de fet ahir la semifinal del Barça, ja ho sabeu, es va resoldre després d'una pròrroga i finalment vam anar a la tanda de penals, i la primera semifinal va anar d'un gol, és a dir que els petits detalls comptaran per saber qui és el nou campió d'Europa. El Magdeburg buscarà la seva quarta Champions, la primera aquí a Colònia, el Kielce la segona després de ser campió el 2017.
Doncs de seguida escoltem aquesta conversa de la Laia Coll amb Thomas Svensson. Deixem la Laia pendent de l'escalfament del Barça per jugar aquest tercer i quart lloc. Laia, gràcies.
Fins ara.
De seguida l'entrevista. Abans, però, viurem el desenllaç d'aquest Gran Premi d'Alemanya de motociclisme. Recta final, Quim, amb aquesta lluita maca-maca entre els dos primers classificats.
Última volta i comença amb una topada. La roda de davant de Bañaya ha impactat amb la de darrere de Martín, i això fa que el madrileny agafi uns metres d'avantatge. Bañaya, però, encara vol recuperar i poder disputar la victòria. Aquest petit contacte podria acabar sent decisiu. No és culpa de ningú, però en tot cas és darrere de Bañaya, que és qui va darrere i ha de mirar de no impactar amb el de davant. Som ja a l'última volta, deia Martín, no té prou avantatge, són 3 dècimes. Això sí, Bañaya s'haurà d'esforçar molt i molt. El que queda clar després d'aquest petit incident i de com està ara donant-ho tot Bañaya és que el campió no es vol conformar amb la segona posició, que el mantindria al capdavant de la classificació general, sinó que vol disputar la victòria a Martinator Jorge Martín, que és qui comanda la cursa, qui ja va guanyar també ahir l'esprint d'aquest Gran Premi d'Alemanya. S'estan traçant els revolts 7-8 d'esquerres. Esquisma molta estona inclinat a l'esquerra. Revolt ja número 11, el que porta el nom de Ralf Wallmann, dona lloc a la cascada, la baixada que porta el punt d'avançament més clar d'aquest circuit, el revolt Sachsen. Aquí Bañaya no pot atacar, però atenció que s'acosta moltíssim a Martín. Queda un revolt, queda l'entrada a meta, on on jo guanya la cursa de Moto3. Martín ho té fet. Martín té més avantatge. Bañaya vol traçar per fora buscant millor acceleració. Maniobra intel·ligent de Bañaya, que atenció a l'obertura del gas, entra el gaire ben paral·lel i guanya Martín. Guanya Jorge Martín, Martinator. Triomf de prestigi, triomf important pel campionat. Ha guanyat amb un marge de 64 mil·lèsimes de segon sobre el campió i líder Pecco Bagnaia. El podi el completa Joan Zarco, 3 Ducati altre cop a dalt del calaix. El millor dels catalans, Àlex Márquez, a punt de completar la cursa a l'Aleix Espargaró, que ho fa, doncs no ho fa, algun problema ha tingut, deu haver caigut. Ara ho fa, 16a posició, mare meva. No ha ni puntuat Aleix Espargaró. Viñales fora de combat per errada mecànica. Márquez baixa per la lesió del Matil Warmap.
Quin gran premi pels pilots catalans per oblidar. I com ho celebra Jorge Martín. Quina lluita més espectacular durant tot el
fora
gran premi.
Aquest ara s'haurà l'asfalt. Sí. No havia vist mai una celebració així. Realment està eufòric perquè
sí, home, clar.
La cursa ha estat emocionantíssima.
Clar, és que quan guanyes això, per aquesta diferència mínima, doncs encara la celebració ha de ser més espectacular. Jorge Martín, guanyador del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, s'ajustarà una mica la classificació, però vaja, Bagnaia encara té marge al capdavant de la general. De les altres dues categories, què destaquem de les curses de Moto2 i Moto3?
Doncs mira, comencem per la victòria de Pedro Acosta a Moto2, demostrant que és el més fort de la categoria. De fet, és la quarta victòria del curs, segona consecutiva. Ha guanyat escapadíssim, bé, al final no tant perquè ha tallat gas, però més segons de marge sobre Toni Arbolino, el seu rival en la lluita pel títol, després de fer tota la cursa absolutament sol. Podem escoltar declaracions del guanyador. Pedro Acosta, molt satisfet amb la seva constància de tot el cap de setmana aquí a Alemanya.
Es importante volver a ganar, ¿no? Al final esto no lo hacía desde mis años de Moto3. Creo que estamos siendo competitivos, lo que he dicho, ha sido la primera vez que hemos sido muy competitivos en agua, que eso yo creo que es lo que más contento me voy de todo el fin de semana, porque ahora creo que estamos preparados para ganar en cualquier situación. Entonces, creo que poquito a poco estamos llegando al nivel que queremos, entonces creo que esto es el camino a seguir.
Acosta, que se situa a 15 punts al liderat de l'italià Toni Arbolino, que ha estat segon. El podi l'ha completat tercer Jake Dixon. Els catalans Albert Arenas ha estat novè i Jeremy Alcoba setzè, sense puntuar, penalitzat amb una volta llarga després d'haver protagonitzat un incident a la primera frenada en què ha fet caure involuntàriament Darren Binder i Bo Benschneider. Hi ha Moto3, això ja ho he explicat abans, ha guanyat Denis Onyu pispant-li la cartera a l'últim revolt al japonès Ayumu Sasaki. El tercer està del valencià Dani Olgado, que es manté líder del Mundial. De fet, amplia l'avantatge 41 punts sobre Jaume Macià. Xavi Artigas ha estat 11.
Quim Salvador, moltes gràcies. Escoltem protagonistes del Superesports. Fins després.
Fins ara.
Passa un minut de 3:45 de la tarda. Recuperem l'entrevista de la Laia Colla amb Thomas Svensson, amb un dels ajudants d'Antonio Carlos Ortega, en la prèvia del partit pel tercer i quart lloc. El Barça no jugarà a la final de la Champions amb vol.
Thomas Svensson, primera pregunta obligada, com està l'equip?
Està molt dolorido, soy muy dolorido por la derrota de ayer. No obstante, pues cabe que esto puede pasar, ¿no? Tal como se puso el partido, podríamos haberlo ganado, podríamos haberlo perdido. La tanda de penaltis no es tampoco normal, pero bueno, que yo creo que hicimos méritos para ganar el partido durante el tiempo regular, pero al final no pudo ser y no siempre va a poder ser, ¿no?
Ha sigut un cop dur, per tant, com s'afronta un partit avui d'aquestes característiques? Perquè, i tu has sigut jugador, això ha de ser molt difícil, no?, de fer el canvi de xip.
Sí, es el partido más difícil de jugar, desde luego. Pero bueno, que es un carácter, es un test de carácter. El equipo está... Es un grupo humano muy bueno. Entonces yo creo que aquí lo que están intentando entre ayer y hoy, pues animarse y... intentar mejorar, empezar, acabar bien la temporada, que ha sido una temporada increíble, donde solamente se han empatado 3 partidos y luego se han perdido estos 2 de ellos en prórroga y penaltis, que ha sido duro y no lo merecíamos quizás deportivamente, pero quizás el año pasado tampoco lo merecimos ganar, ¿no? O sea que el grupo intentará sobreponerse a lo difícil y ganar el partido hoy.
Avui veurem un partidàs perquè al final són dues de les millors plantilles d'Europa, Barça, París, Sant Germain. Avui, però, més que esportivament, serà una qüestió mental. Qui aguanti millor els 60 minuts a nivell mental serà qui s'endurà aquesta victòria?
Sí, desde luego. El primero que se ponga y se olvide lo que haya pasado ayer, ganará el partido, seguro. Pero bueno, que como dice, que son dos grandísimos equipos, que yo creo que los dos, ambos tenían ilusión de jugar la final. De hecho, los dos ganaron sus grupos particulares y... Igual no esperábamos estar aquí los dos, pero bueno, que el que se interponga primero ganará el partido.
Físicament com està el Dick Amem i els altres jugadors? El Dick ha entrat finalment a la convocatòria, està per jugar?
Sí, está para jugar, quiere jugar, desde luego. Otra cosa que vamos a modificar el tiempo de que participe, pero la verdad que está tocadito, como algún otro jugador también, algún metatarsiano, alguna rodilla, pero lo dieron todo ahí en el partido y es normal que estemos un poco tocados.
I en aquesta línia, i acabo ja, avui com es planteja el partit? És un minut en camp de jugar els millors jugadors a pista o és un minut també per acabar amb rotacions perquè tothom pugui acomiadar-se a la pista?
Bueno, hay que las dos cosas. Tenemos que dosificar. Vamos a ganar el partido. Tenemos que dosificar las fuerzas. Si hay gente que mentalmente y físicamente está un poco tocada por el partido de ayer, y algunos, como Paul Valera, yo participé ayer, está fresco, esperemos que podamos darle minutos y para que aporte, para ganar el partido.
I a nivell esportiu, imagino que acabar amb una victòria, tot i que no és el partit que voldríeu jugar, això també et fa marxar de vacances amb una sensació diferent.
Desde luego, no hay que olvidar si algunos jugadores jugarán su último partido hoy con la camiseta blaugrana, entonces hay que respetarles a todos y acabar lo mejor posible.
Gracias, Tomás.
Bueno, a vosotros.
I a 25 minuts començarà aquest partit pel tercer i quart lloc. Per cert, m'informa el Mundet que hi ha canvi de plans i que Joan Laporta finalment no serà avui al Palau Blaugrana. El president, doncs, no presenciarà aquest segon Barça-Reial Madrid de la final de la Lliga CB. Avui Laporta no serà a la llotja. Parlant del Palau, el Barça de Futbol Sala ha sumat el primer punt de la final de la Lliga contra el Jaén després de guanyar ahir 3-2, un triomf que Pol Rodríguez deixa una mala notícia en forma de lesió a Adolfo, que no jugarà com a mínim el segon partit.
Sí, és la creu que deixa aquesta victòria, aquest partit. El club ho ha comunicat al migdia. Adolfo és baixa pel partit de demà per un fort cop al peu esquerre, tal com indica el comunicat. Ahir es va retirar d'un partit en què no va jugar tampoc Carlos Ortiz i també es dubta, doncs, per aquest partit de demà. Malgrat tot, el Barça ha fet aquest primer pas i és a dues victòries del títol de Lliga. No serà fàcil, sobretot si tenim en compte la versió competitiva que va demostrar ahir el Jaén. Els blaugranes van tenir més control i ocasions, però mai van estar del tot tranquils. Ferrao, Pito i Mateus van fer els gols per part blaugrana amb el 3-1. De fet, al marcador, els de Jesús Velasco van fer el quart que deixava el partit sentenciat, però el VAR va anul·lar l'acció de Pito per falta prèvia. El Jaén hi va posar moció a partir d'un gol de Chino amb el 3-2 quan quedava un minut pel final. Didac, un dels més destacats en el partit d'ahir per les seves aturades, parlava d'aquesta situació de tenir el partit sentenciat a patir per una acció anul·lada pel VAR.
I pràcticament tens el partit sentenciat i t'anul·len el gol i canvia totalment la pel·lícula, no? El que estava clar és que, i el que tenim molt present, és que el Jaén és un equip que no es doblega mai, que no li perd la cara mai al partit i que l'has de matar tres vegades abans de guanyar-lo i bueno, i així ha sigut.
I en aquest sentit, el tècnic Jesús Velasco demana també al seu equip més ambició i corregir alguns detalls del primer partit.
Y es un equipo cuando se te pone por delante es peligrosísimo porque tiene una defensa de ayudas muy, muy bien organizada, tiene buena portería, tiene gente que finaliza muy bien. Entonces, bueno, es siempre mejor, por supuesto, empezar ganando contra cualquiera y contra Jaén, pues más también. Se ha dado así y mira, ahora recuperar fuerzas, vamos a ver Adolfo cómo está, vamos a ver Ortiz cómo recuperamos y vamos a ver el resto de jugadores cómo están mañana y en función de eso pues prepararemos el partido del lunes.
L'equip ja està enfocat en el partit d'aquest dilluns a les 8 del vespre i també al Palau Blaugrana pel factor pista favorable pels catalans.
I encara un darrer document del tècnic Jesús Velasco sobre el seu futur, arran d'unes informacions que el situen com el proper seleccionador espanyol. Velasco té encara un any més de contracte amb el Barça fins al juny del 2024. Resposta del tècnic quan li pregunten si l'any vinent es veu a la banqueta blaugrana amb aquest darrer any de contracte.
A ver, yo bastante tengo con concentrarme en la final de liga, ¿no? Entonces no, es que me da lo mismo lo que diga quien sea. Yo ahora mismo tengo que estar centrado en esto, estoy tranquilísimo, estoy encantado de la vida aquí y tengo contrato el año que viene, no me quiero preocupar de nada más, ni me interesa, ni entro ni salgo en nada de eso, porque es que no tiene sentido, no es el momento. Cuando terminemos, si quieres me lo preguntas otra vez y a lo mejor ha cambiado algo, pero de momento estamos aquí, estamos centrados en esto y esto es lo que importa.
Des del Barça recorden que té un any de contracte i que si no volgués continuar ja ho comunicaria. El que sí que descarta la secció és que el tècnic pogués compaginar Barça i selecció espanyola. I tancarem aquest racó migdia esportiu amb la Fórmula 1. Aquesta nit tenim cursa, o aquesta tarda, més ben dit, tenim cursa del Gran Premi del Canadà. Hola, Álvaro Demà, bon dia.
Hola, Albert, què tal? Bon dia. Sí, a partir de les 8, Gran Premi de Canadà, 8a cita de la temporada, amb el líder del Mundial, Max Verstappen, sortint des de la pole position, després d'haver estat ahir el més ràpid en una classificació complicadíssima, marcada per la pluja. 25a pole de Verstappen a la Fórmula 1, 5a de la temporada, segona a Canadà, L'holandès va superar el Haas de Nico Hülkenberg i a Fernando Alonso en una Q3 boja interrompuda per un accident sense conseqüències del McLaren d'Oscar Piastri. Quan la sessió es va tornar a posar en marxa, la pluja es va intensificar i ningú va poder ja millorar els seus registres. Pluja sobre la pista i a l'acabar la sessió pluja també de sancions. Fins a 4 pilots van ser sancionats. El més important, Nico Hülkenberg, que havia de sortir segon, ho farà finalment cinquè per no haver aixecat suficientment el peu de l'accelerador després de l'accident de Piastri. La sanció de Hülkenberg fa que Fernando Alonso surti avui segon per davant dels Mercedes, de Hamilton i de Russell. L'asturià es mostrava satisfet amb la seva classificació abans de saber que finalment sortirà segon.
Muy bien, muy bien. La verdad es que muy contento. Una crono, como dices, muy complicada. Hubiésemos estado en primera línea sin la bandera roja de Piastri ahora al final. Por 3 segundos me parece que no crucé la línea. Y hubiésemos estado en primera línea, pero me quedo contento con el P3 porque había muchas posibilidades de cometer un error hoy, tanto en la Q1, en la Q2 y luego en la Q3, y fue una crono difícil de ejecutar.
Declaracions d'Alonso a DAZN. A més de Hülkenberg, 3 pilots van ser també sancionats, Stroll, Tsunoda i Sainz, tots 3 per perjudicar rivals al llarg de la sessió. El de Ferrari va firmar el 8è millor registre, sortirà però 11è en aquest Gran Premi de Canadà a partir de les 8 del vespre al circuit Gilles Villeneuve a Montreal, un Gran Premi que podreu seguir a RAC1.
Per cert, notícia d'última hora de l'equip a França, el PSG, el Paris Saint-Germain, hauria escollit ja entrenador, i aquest és Luis Enrique. Falten serrells, s'han de tancar els últims detalls, però el club espera lligar el tècnic els propers dies. Aquesta és la informació de l'equip. Luis Enrique podria ser el proper entrenador del Paris Saint-Germain. A l'Eurobàsquet femení, avui a 7:45, la selecció espanyola juga l'últim partit de la fase de grups contra Grècia. És un tot o res pel combinat espanyol. Si guanya, acaba primer de grup i passa directament a quarts de final. Si perd, quedarà eliminat. Un combinat espanyol amb les catalanes Sílvia Domínguez i Caral Casas. I en futbol americà, els Dragons van perdre ahir el seu primer partit de la Lliga Europea, 29-13 al camp dels Tirol Riders, a la ciutat austríaca d'Innsbruck. Per tant, de 3 partits, 2 victòries i 1 derrota.
RAC 1 migdia.
A Conforama ens avancem a les rebaixes amb un 24% de descompte en sofàs, matalassos i mobles. Només fins al 20 de juny. Ja a botigues i a conforama.es.
Celebra l'arribada de l'estiu amb la selecció dels grans caves de gourmet La Vanguardia. Mastinell Brut Real Gran Reserva 2011 de la Cava Mastinell. Colet Gran Cuvé 2014 del celler Colet. I Privat Brut Reserva 2020 de celler Privat. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC+1, podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus?
RAC+1 presenta Pròxima Parada, amb Baluard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba les de la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
He sigut molt còmode fent comèdia, que a més a més és el més difícil, com
cuita gràcia. Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs? RAC+1. Tots som
més
un. Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme.
I encara tenim un parell de minuts per fer algunes propostes culturals. Avui, que és l'últim dia per anar al festival Circ Corts, una proposta que apropa el circ a tots els públics.
El festival també promociona artistes emergents i circ de qualitat. Aquest any ho ha fet en 3 escenaris del barri de les Corts, el Bosquet, la Guingueta i el Gran. A més, com a novetat, també ha incorporat un nou espai, la Carpa, on s'hi han fet actuacions de cabaret. Els encarregats de tancar aquest Circ Corts seran els Bactana, un malabarista i un acròbata de la companyia Lesús.
I avui també acaba la Mostra Internacional de Cinema LGTBI de Barcelona, el FIRE, amb la pel·lícula Chris i Judy, de Todd Flaherty.
Durant 10 dies s'han projectat a l'Institut Francès pel·lícules, documentals, curts i llargmetratges tant del panorama estatal com internacional. El festival també ha comptat amb la secció Més FIRE, amb activitats paral·leles, com taules rodones, exposicions i trobades amb directors. Avui també es podran veure Los Agitadores, P-Fall i la Drift des Continents amb el director Lionel Bayer.
I pel que fa a la música, avui Joan Miquel Oliver toca a la vora del mar de Tarragona.
Surfistes en càmera lenta.
els windsurf no estan guai. Ses titis van loques darrere i brillen ses cremes solars.
El líder d'Antònia Font és el cap de cartell que tanca el Festival Racons de Mar de Tarragona. Oliver, que d'aquí a pocs dies publicarà nova cançó, tocarà acompanyat de només la guitarra en un concert en format íntim que es farà al far de la banya del Port de Tarragona. Abans, a la Marina Port Tarraco, hi actuarà Marc Parrot. I mentrestant, a Barcelona, hi arriba la mexicana Silvana Estrada.
Detengan todos los aviones y los barcos que se queden dos.
Aquesta jove cantant i compositora té una curta carrera, però de moment ja amb reconeixements i col·laboracions importants amb artistes com Natalia Lafourcade, Mon Laferte o Guitarrica de la Fuente. Ara està de gira per Europa i avui fa parada a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. I encara una altra veu femenina, la de Magalí Saré. La cantautora actua avui a la sala del Turín d'Olot, on hi presentarà el seu segon disc, Esponja.